Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 12 de març, comença l'informatiu. L'Ajuntament de Constantí ha aprovat la seva adhesió a l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona. La Fundació Privada Institut Cerdà coordina la gestió, edició i difusió de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, que acull la iniciativa de Repsol de fer un seguiment anual dels components orgànics volàtils dels municipis de l'entorn dels polígons petroquímics mitjançant una metodologia eficient, assumible i validada internacionalment i que dirigeix la Universitat Rovira i Virgili i l'Eurecat. Aquest seguiment s'iniciava l'any 2018 i es tradueix en un informe observatori on es recullen tots els mesuraments realitzats per la URB, la seva anàlisi i la informació necessària per la seva interpretació, però alhora els reptes i els objectius que tant la indústria química com el territori s'han de plantejar per seguir avançant a la gestió adequada de la qualitat de l'aire.
Els objectius d'aquesta iniciativa són esdevenir un canal permanent d'informació, transparència i participació sobre l'estat de la qualitat de l'aire de Tarragona i constituir una eina de reflexió i d'establiment dels reptes que té la indústria i el territori per la millora permanent de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. L'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona comunicarà tant els seus continguts com les propostes de desenvolupament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat com a impulsor i coordinador de la taula de la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona, amb la qual col·laborarà de manera permanent. Òscar Sánchez, alcalde de Constantí, ha destacat la importància de formar part.
Crec que és important que Constantí estigui a tots els fòrums on es tracta tot el tema del control, el seguiment i l'admirament de les emissions tant de la petroquímica com del polígon industrial de Constantí, també el de Riu Clar, que també ens afecta. I la nostra voluntat des de la regidoria de transició ecològica i de tot l'equip de govern pues és estar amb això, no? Amb tots els fòrums i tindre un control exacte i exhaustiu de totes les emissions i sobretot també pues, que cada vegada que veiem que aquest control i aquest seguiment tant de les administracions supramunicipals, que són els que tenen la competència d'aquest control i d'aquest seguiment, però també des de l'Ajuntament, òbviament, com ens importa tot el tema de la contaminació i de la qualitat de l'aire i de la salut dels veïns i veïnes, doncs hem d'estar a tots aquests fòrums per tal de fer aquesta fiscalització, no?, amb aquestes empreses. Per tant, satisfets i continuar treballant.
L'Observatori vol obrir-se i comptar amb la participació dels diferents agents del territori i per aquest motiu les empreses, entitats i institucions del Camp de Tarragona poden adherir-se signant una carta d'adhesió que els permet estar informats i participar dels passos, avenços i accions que desenvolupa.
Més notícies. L'Institut Pere Martell de Tarragona serà el primer de Catalunya a participar en un projecte europeu de centres d'excel·lència de formació professional. El projecte durarà 4 anys i el centre ha estat seleccionat per l'Agència Executiva Europea per l'Educació, l'Audiovisual i la Cultura en el marc del programa Erasmus.
La iniciativa convertirà el Pere Martell en un centre d'excel·lència professional en economia verda. L'Institut Pere Martell és un referent de la formació professional dual a Catalunya i l'Estat i també un centre pioner en les energies renovables a tot l'Estat espanyol en els cursos de cicles de gestió de l'aigua. Ho ha explicat a Constantí Ràdio Ángel Miguel, director de l'Institut Pere Martell.
Un projecte aprovat per l'Agència Europea dintre del nivell més alt que hi ha dels programes Erasmus+. Em consta que s'havien presentat 7 projectes d'excel·lència a nivell europeu i un dels 7 seleccionats és aquest. Com te pots imaginar, hi ha un munt de recursos econòmics darrere d'això, també un munt de feina, però en definitiva un munt d'oportunitats. I bueno, el Departament d'Educació, que directament no pot participar en aquest tipus de projectes perquè sempre han de ser centres, ens va fer la proposta cap a mitjans de maig, primers de juny, com et deia, ho vam veure com una oportunitat i vam dir, bueno, pues, cap endavant, no? Són dels pocs centres que tenim a Catalunya la família d'energia i aigua i per tant, bueno, es va cridar bastant la possibilitat de participar en el projecte, no? Finalment van ser seleccionats i a l'octubre doncs, es va fer la primera reunió del projecte europeu aquest, que com molt ben has apuntat, és un projecte a 4 anys.
L'Agència Executiva Europea va seleccionar el passat mes d'octubre aquest projecte amb 6 projectes europeus més de centres d'excel·lència de formació professional. L'objectiu d'aquest tipus de projectes és proporcionar estudis de formació professional d'alta qualitat, donar suport a activitats emprenedores i difondre la innovació. Els centres d'excel·lència de formació professional actuen com a centres de coneixement i innovació per a empreses, especialment les pimes, al mateix temps que treballen amb centres del seu territori i d'altres països mitjançant plataformes de col·laboració internacionals. L'Institut Pere Martell és el primer centre de tot Catalunya i de l'Estat espanyol que és escollit per participar en un projecte europeu de centres d'excel·lència de formació professional. Ho explicava el seu director Àngel Miguel.
Sí, és el primer centre de Catalunya. Em fa l'efecte que també és de l'Estat, eh? Perquè no, a l'Estat espanyol no hi ha aquesta concepció de centres d'excel·lència a la formació professional, no? En altres països de la Unió Europea sí que existeix aquest, no? Llavors, un dels objectius a treballar precisament és això, no? Concretar quins són els aspectes que hauria de tenir un centre d'excel·lència a la formació professional. Evidentment, en aquest projecte el que es fa és centrar-ho en un àmbit d'actuació, que és l'àmbit de tota la sostenibilitat i l'economia verda, no? I aquí, com et deia abans, són un dels pocs centres de Catalunya que té la família d'energia i aigua, però és que, a més, l'any 2014 nosaltres ja vam ser pioners a tot l'Estat en la formació professional del cicle de l'aigua. I en aquell moment ho vam fer de la mà d'Aigües de Barcelona, de l'Escola de l'Aigua, i per tant, el moment que es va plantejar la possibilitat de que nosaltres poguéssim participar, i havien de participar necessàriament també empreses, nosaltres vam fer la proposta de que havia de ser Aigües de Barcelona qui ens havia d'acompanyar en aquest projecte. No? Com et deia, no hi ha cap centre d'excel·lència de formació professional a l'Estat espanyol, i per tant aquesta és una oportunitat per definir com han de ser aquests centres, perquè en definitiva després el que tracta és això, és d'exportar-lo a altres centres del territori.
Les accions principals del projecte pretenen afrontar els reptes de l'economia verda a través d'una cooperació transnacional. També hi participen 20 entitats europees més, localitzades en 7 països diferents, així com 60 socis associats de 13 països. A cada país s'establiran i gestionaran centres d'excel·lència professional en economia verda i s'han garantirà la seva continuïtat. Amb la millora dels cicles formatius de la família d'energia i aigua es vol donar resposta a la demanda de joves professionals per part de les empreses del sector. Amb aquesta actuació es vol contribuir a la competitivitat de les pimes en l'economia verda, així com també a vetllar per l'estalvi energètic, l'ús d'energies renovables i la protecció del medi ambient i del clima per part de pimes innovadores i qualificades.
Canviem de tema i parlem de les dades epidemiològiques que continuen estables a Constantí, el municipi que suma ja 9 dies consecutius sense registrar cap nou contagi per coronavirus. El risc de brot ha caigut fins als 16 punts, un risc molt baix, i la taxa de reproducció està en 0.11, tal com indiquen les dades que facilita el Departament de Salut a través del mapa interactiu de casos positius per població. El nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia al municipi es manté en 462.
Segons informa l'Ajuntament de Constantí, actualment hi ha 10 persones cursant la malaltia al municipi. Des del consistori constantinenc s'insisteix en la importància de seguir les mesures de seguretat amb l'ús de la mascareta, el distanciament social, la neteja de mans i la ventilació.
Pel que fa a les dades al Camp de Tarragona, el risc de rebrot ha baixat d'alt a moderat després de 7 mesos. El 10 d'agost va ser l'últim cop que l'indicador estava en 70 o menys punts. Per tant, es considera moderat. La baixada a la regió sanitària ha estat de 5 xifres i està en 70 punts. També han caigut els altres indicadors al Camp de Tarragona. La velocitat de propagació està situada en 0,73 i la taxa de confirmats continua disminuint. Està en 37 per cada 100.000 habitants. A la regió sanitària s'han registrat 70 contagis nous i una nova defunció.
Un total de 73 persones s'han contagiat en l'últim balanç a la demarcació de Tarragona i el total és de 45.887 acumulats. Més de 1.800 persones van rebre la primera vacuna i 800 la segona dosi. En general, hi ha 22.891 persones immunitzades a la demarcació de Tarragona i 4.770 a Tarragona ciutat.
El Procicat que anunciava ahir que a partir d'aquest proper dilluns els catalans es podran moure per tot Catalunya només si ho fan amb la seva bombolla de convivència. A més, també es permetrà l'obertura del comerç no essencial als caps de setmana, inclosos els centres comercials. Les botigues grans que podran obrir amb una superfície de fins als 800 metres quadrats, quan fins ara estava limitada als 400 metres quadrats, unes mesures que es mantindran 14 dies fins al 29 de març, és a dir, just abans que comenci la Setmana Santa. Tot i això, la consellera de Salut, Alba Vergés, va dir que aquesta és una situació que es vol mantenir més enllà d'aquesta data.
També es reprendran les competicions esportives sub-16 i es permetrà l'assistència de públic amb seient preassignat, a excepció de les competicions estatals i internacionals que tenen prohibicions d'altres organismes. L'aforament permès serà del 50% a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, exceptuant les competicions de bàsquet i futbol internacional o estatals que se seguiran fent sense públic. Pel que fa a la restauració, no hi ha cap nova novetat.
Recordem que també es permetrà l'obertura al públic de sales de joc, casinos i sales de bingo amb una limitació d'aforament al 30% i un màxim de 100 persones, que poden ser fins a 250 si no se supera l'aforament del 30% i sempre que es compleixin condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. No podran obrir els serveis complementaris de bars ni restaurants i els clients hauran d'estar en grups de màxim de 6 persones i 2 metres de distància entre cada grup. Hi haurà control de fluxos als accessos i a les zones de mobilitat per evitar aglomeracions i complir amb les mesures del pla sectorial del restabliment del joc aprovat dilluns.
A partir del 26 de març, les trobades familiars i socials es limitaran a un màxim de 4 persones en espais tancats, excepte si són convivents, i en espais privats no es permetran reunions fora dels convivents. En l'àmbit cultural s'aixeca la prohibició de gales, entregues de premis i festivals, entre altres. La cultura popular i tradicional es permet sempre que siguin activitats estàtiques i es facin en espais perimetrals o tancats, amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals i amb el públic assegut.
Qui no podrà obrir la nova temporada el 27 de març tal com tenia previst és PortAventura World. Aquestes mesures que anunciava ahir el Procicat i que entraran en vigor dilluns vinent preveuen que els parcs d'atraccions continuïn tancats durant almenys 15 dies. Fonts de l'empresa lamentaven la decisió de les autoritats sanitàries i la incertesa que els genera el fet de no tenir una previsió concreta per la reobertura del complex turístic i d'oci ubicat a Vilaseca i Salou, que en condicions normals dona feina a unes 2.000 persones. La companyia assenyala que els clients que hagin fet reserves per Setmana Santa les podran modificar per unes noves dates de forma gratuïta.
La del 2020 va ser la temporada més curta de la història del parc temàtic, atès que només va obrir del 8 de juliol al 16 d'octubre i sempre amb restriccions d'aforament a causa de la pandèmia. L'empresa va invertir l'any passat més de 4 milions d'euros en mesures de seguretat per la Covid-19.
I una prova pilot de 6 setmanes amb 450 castellers com a mínim avaluarà el grau de contagi d'una possible temporada castellera. L'estudi està impulsat pel Departament de Cultura amb la Universitat Rovira i Virgili i la Coordinadora de Castells de Catalunya. Ho anunciava la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Maria Àngels Blasco. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, es mostrava convençuda que enguany es podran celebrar festes majors adaptades a cada territori i a la situació sanitària. En aquest context, aposta perquè Sant Jordi sigui una visualització que la cultura agafa aires de normalitat. Ponsa presentava el Pla de Reactivació de la Cultura Popular en el qual el Departament de Cultura hi destina 2 milions d'euros.
La directora general de Cultura Popular i Associacionisme, Maria Àngels Blasco, anuncia que estan elaborant un estudi a gran escala per la represa del món casteller. Es concretarà amb una prova pilot que ha de tenir l'aprovació del Procicat per fer-la i que estarà liderada per Cultura i amb un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i amb l'àrea de salut de la Coordinadora de Castells de Catalunya.
I els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest dimecres al vespre un vehicle que circulava 218 km per hora per l'autovia A27 que enllaçava Tarragona i Valls. El conductor va ser fotografiat a un quart de nou del vespre per un radar mòbil col·locat a l'alçada de Constantí. L'home circulava a una velocitat gairebé 100 km per hora superior a la màxima permesa en aquesta via. Segons fonts policials, com que es tracta d'una velocitat penalment punible, agents de trànsit van contactar amb la titular del vehicle.
Aquesta, però, va informar que no era ella la que conduïa el vehicle en aquell moment. La titular es va encarregar d'avisar el conductor perquè anés a la comissaria dels Mossos. Quan s'hi va presentar, va quedar denunciat penalment.
I abans dels esports, un apunt de la informació política. La diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha estat escollida presidenta del Parlament en segona votació amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de la CUP. En primera votació no ha aconseguit la majoria absoluta mínima de 68 diputats i se n'ha fet una altra entre els dos noms més votats, Borràs i Eva Granados del PSC. En segona volta surt escollit qui obté més vots, en aquest cas Borràs, per 14 vots més.
La CUP ha expressat amb l'abstenció el recel que tenen amb la figura de Borràs per la seva situació judicial arran de la gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Borràs és la tercera dona en ocupar la presidència del Parlament i la desena persona des del restabliment de la Cambra Catalana.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva parlant del Nàstic, que es desplaça aquest cap de setmana fins a terres gironines per assolir el primer objectiu de la temporada, la classificació matemàtica per la primera de la Real Federació Espanyola de Futbol del proper curs. La Unió Esportiva Llagostera, que encara no coneix la derrota al seu camp aquesta temporada, serà el rival dels grans en un duel que es jugarà demà dissabte a partir de 6:15 de la tarda.
El partit el podreu seguir per Constantí Ràdio a través de la retransmissió que oferirà en directe Ràdio Ciutat de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb la presència de força núvols i també amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, amb un ambient més suau. Fins i tot en punts costaners tenim una temperatura de 14-15 graus i cap a l'interior rondant aquests 8-9 graus. També cal destacar que avui mantindrem força núvols en punts del litoral i prelitoral i, per tant, en aquesta zona s'espera una temperatura màxima inferior a la d'ahir i fins i tot durant la segona meitat de la jornada es podria escapar algun ruixat puntual cap al nord del sector. Com més a l'interior hi haurà menys núvols i la temperatura màxima serà una miqueta més suau. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arribem així al final de l'informatiu d'aquest divendres 12 de març. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio a les 3, a les 6 i a les 9 del vespre. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
Primer Premi Sencelles de Composició Musical.
Amb l'objectiu de fomentar la creació musical i difondre les obres de compositors actuals, s'organitza el Primer Premi Sencelles de Composició Musical. L'obra premiada s'estrenarà durant el cicle de concerts a Sencelles del mes de juliol.
Organitza Associació Amics de la Música de Constantí, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí, Escola Municipal de Música Rafael Gibert Recassens, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i Repsol.
Consulta les bases a www.constantí.cat.